Real Club de Futbol.
M'agraden més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Vila-real.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Vila-real t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Vila-real.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Set minuts passen de la una de la vesprada, al moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. La Diputació augmenta a 500.000 euros la seva inversió per a convertir Castelló en la millor destinació per a gaudir dels festivals.
L'ENS provincial ha augmentat la seva inversió fins als 500.000 euros per a reforçar a la província de Castelló com a la millor terra de tota Europa per a gaudir dels festivals. Així, Javier Moliner ha presentat en l'aparador de Fitur la nova estratègia promocional de Castelló, terra de festivals, junt amb els directors dels quatre grans festivals de la província, Arenal, FIB, Rototom i Sansan. L'objectiu d'aquesta important aposta promocional és incrementar encara més aquest any l'impuls del govern provincial a aquests grans esdeveniments en la província per a contribuir a que en 2018 es superen els 2.000 ocupacions en un impacte i es faci un impacte econòmic de més de 60 milions d'euros generats en el turisme de Castelló el passat any. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha anunciat aquesta pujada recolzat per una important representació del sector turístic provincial, mitjans de comunicació d'àmbit europeu i els directors dels quatre festivals més importants que es celebren a Castelló. Melvin Ben, el director del FIB, David Sánchez, el director de l'Arenal Sound, Santiago Álvarez, del Sansan Festival i Filippo Giunta, director del Rototom Sansplash.
En aquest sentit, Moliner ha explicat que l'èxit de cada festival és el triomf de tota la província i per això s'ha anunciat l'ampliació de les inversions de patrocini reglats en del govern provincial per a enguany fins als 500.000 euros, ampliant la partida en 100.000 euros més. És per això que, a més de la línia de patrocini, al llarg d'enguany la Diputació va invertir més d'un milió d'euros en la promoció internacional de la província en matèria de turisme de festivals, amb especial atenció a països com Regne Unit, amb connexió aèria directa a Castelló. I també parlem de més infraestructures, pacten amb Renfe que els usuaris de l'AVE a Castelló tinguin rodalies gratuït per a que es beneficie tota la província.
El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha pactat amb Renfe que els usuaris de l'AVE Madrid-Castelló tinguin servei de trens Rodalies gratuït per a aconseguir que es beneficie tota la província d'aquesta nova porta d'entrada d'oportunitats. Aquesta iniciativa permetrà que al comprar un bitllet de l'AVE, l'usuari tinga servei gratuït de Rodalies durant tot aquest dia per a poder desplaçar-se a destins de la província de Castelló. Així ho ha explicat el president provincial als mitjans de comunicació en la segona jornada de treball que està mantenint en la Fira Internacional de Turisme de Madrid, FITUR. L'AVE arribarà a partir de la setmana que ve a la totalitat de la província de Castelló, donat que Renfe va ofertar una gratuïtat de tots els bitllets de Rodalies en obert a tots els usuaris d'alta velocitat. Amb això, qualsevol persona que agafi un AVE des de Madrid podrà arribar a l'estació de Castelló i durant tot el dia va tenir la capacitat d'agafar de forma gratuïta un Rodalies a qualsevol punt de la província, el que permet afirmar que a partir de la setmana que ve es van atindre alta velocitat des de Madrid fins a Castelló en tota la província, des d'Almenara i fins a Vinaròs.
En aquest sentit, Moliner ha destacat el salt qualitatiu que suposa per a la província de Castelló afegir aquest AVE a l'increment de serveis de Rodalies al nord de Castelló. Si això, diu Moliner, ho complementem amb les oportunitats que al llarg dels primers mesos de l'any es van a generar al nord de la província per passar de 4 trens a 12 de Rodalies. Això fa que l'arribada de turistes d'alta velocitat no siga una arribada que es concentre només a la capital, sinó que puga ser destinació i puga arribar a qualsevol punt de la província. I ens quedem ara a la capital, a Castelló, que impulsa un escala a Castelló per a reunir grans naus en Setmana Santa.
Castelló ha organitzat per al segon cap de setmana del 6 al 8 d'abril de Setmana Santa una trobada de grans navilis com a reclam turístic per a rebre a milers de visitants. Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, en la Fira de Turisme FITUR que es celebra a Madrid, on acompanyada pel secretari de l'Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, ha transmès la seva intenció d'organitzar amb caràcter biennal una escala a Castelló, amb l'objectiu de collir èxits com el seu homòleg francès Escala 7, esdeveniment que fa 2 anys va rebre a més de 300.000 visitants. Per aquest motiu, a més de Marco i Colomer, en la presentació van estar presents, el president de l'autoritat portuària, Francisco Toledo, el director general de l'Escala 7, Wolfgang Idiri, qui va mostrar el seu entusiasme per impulsar una aliança estratègica amb Castelló. L'objectiu és organitzar de forma conjunta l'edició de 2020 per optimitzar els recursos i atraure a un major nombre de naus procedents de tot el món. El fet d'organitzar les trobades en setmanes consecutives permetrà augmentar la participació de vaixells. A més, la col·laboració estratègica amb SET no es limita solament a l'organització de la primera escala a Castelló, sinó que una representació de música i danses tradicionals de Castelló estarà present en l'escala 7, on s'oferirà també una degustació gastronòmica a les tripulacions de tots els vaixells que allí participen d'arrossos de Castelló, i durant tota la setmana que dura l'esdeveniment es distribuirà informació sobre atractius turístics de la capital de la Plana.
Tal com va explicar Marco en la seva presentació, la gran majoria de turistes estrangers que arriben a Castelló procedixen de França i per això té molt de sentit que impulsem campanyes de promoció en el país veí. Aquest esdeveniment serà possible gràcies al conveni que signarà l'Agència Valenciana de Turisme amb el Consistori de la Capital per a la promoció de Castelló com a destinació turística. També serà fonamental la col·laboració de l'autoritat portuària, ja que, a més de ser en les seues instal·lacions on es desenvoluparan les activitats, s'encarregarà de l'organització d'algunes iniciatives. I parlem ara del Planetari, que incrementa el nombre de visites un 106% des de 2012.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, Verónica Ruiz, ha presentat el balanç del 2017 del Planetari. Ruiz ha explicat que quan van arribar al govern el pressupost en el qual comptava el Planetari era escàs, per tant no tenien diners per a poder planificar un seguit d'activitats per a fer del Planetari un reclam no només cultural, sinó també turístic. El primer que van fer, assegurava la regidora, va ser un pla de viabilitat per saber com es trobava i què fer per a posar-lo en marxa. I ens trobarem tantes mancances de personal com en les instal·lacions, en les que poca cosa se li havia fet després de 25 anys d'obertura i més en un lloc com és al costat del mar, on el salnitre i la humitat fan que les instal·lacions necessiten una major cura, expressava l'Edil Ruiz. És per això que l'any passat farem una inversió per netejar-li la cara al Planetari, tant per fora com per dins, i enguany tractarem d'anar millorant poc a poc. A més, Ruiz ha manifestat que gràcies a la Conselleria d'Ocupació que dirigeix Enric Nomdedeu hem tingut l'oportunitat que vingueren persones a treballar amb nosaltres i això ha enriquit la plantilla.
Segons la regidora, això ha permès, junt amb l'increment de les partides pressupostàries, incrementar la qualitat de l'activitat que s'ofereix i arrencar el planetari amb exposicions de nivell i amb activitats que abans no es feien. A més, enguany la proposta creixerà perquè no sols es faran activitats els diumenges de matí, sinó també els dissabtes. Des de 2012, el planetari ha augmentat les seues visites de 18.827 fins a 38.811, el que suposa un increment del 106%. Entre aquestes destaca el creixement d'entrades escolars, que han passat de 5.600 a més d'11.800. A més, durant 2017 s'han dut a terme un total de 106 activitats en les que han participat vora 8.900 persones, front a les 58 que es van dur a terme en 2016, que van atraure 3.000 persones. I parlem ara d'Almassora, que actualitza el pla d'emergència per inundacions.
L'Ajuntament d'Almassora acollirà dilluns que ve la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal per a tancar el protocol d'emergència centrat en inundacions. Tal com avança l'alcaldessa en roda de premsa, la trobada determinarà les funcions de cada departament municipal davant d'una situació de risc per fortes pluges. L'objectiu és millorar la comunicació amb la ciutadania i saber com actuar de forma coordinada i eficaç, assenyalava Merche Galí. La primera edil ha recordat que les fortes pluges registrades l'hivern passat van evidenciar problemes a l'hora d'informar a la població i coordinar els diferents òrgans municipals, cadascun centrat a fer bé el seu treball, però amb falta d'engranatge amb la resta d'actors implicats. És per això que el pla d'emergència d'Almassora quedarà actualitzat després d'aquesta trobada, en el qual s'asseuran les bases de les noves indicacions en matèria de comunicació. Xarxes socials, avisos mitjançant l'aplicació mòbil, informació en la web municipal i atenció telefònica a la ciutadania són algunes de les eines que no estan arreplegades en el protocol actual.
A més, Galí ha recordat que cada regidoria tindrà les seues pròpies funcions davant d'una emergència per fortes pluges. A més, l'alcaldessa ha recordat que abans que acabi el mes tindrà lloc el simulacre d'emergència per accident del polígon del Serralló a la platja d'Almassora. Galí ha sol·licitat la col·laboració ciutadana per a dur a terme aquesta prova pilot que només s'ha dut a terme una vegada a Espanya en una zona semblant. I ens quedem ja a la localitat. En primer lloc parlem de Ciutadans, que reclama la necessitat de redactar un nou contracte de neteja.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha insistit en la necessitat de redactar un nou contracte de neteja com a única solució als quilos i quilos de brutícia que acumula Vila-real per tots els racons. El famós pla de neteja, a més d'arribar tard i malament, es centra en culpabilitzar fonamentalment els veïns, als qui el govern ha acusat d'embrutar per damunt de les seues possibilitats, criticava el regidor. En opinió de l'edil, aquest problema no es pot anar arreglant amb pegats com aquest pla, o compensacions a l'empresa com ja va ocórrer amb l'última ampliació del contracte. El bipartit alega que no hi ha diners per assignar un de nou, però la realitat és que la contribució segueix pujant i, per tant, els ingressos municipals són majors. Per tant, si no signen un de nou és perquè no és una prioritat per al PSOE i Compromís, lamentava el portaveu.
Vicent ha recordat que Ciutadans va presentar l'any 2016 una moció sobre la problemàtica dels excrements i les orines, a la qual l'executiu va fer cas omís deixant que la bola es farà cada vegada més gran, en paraules del regidor de Ciutadans. En definitiva, per a Vicent, aquesta iniciativa del govern és solament un pegat més que té com a objectiu fer callar les boques dels veïns, als quals damunt culpabilitzen de la situació d'insalubritat en la qual es troba Vila-real de punta a punta.
I continuem parlant de l'oposició a Vila-real, perquè avui ha comparegut en roda de premsa la regidora del Partit Popular, Dora Llop, la qual ha criticat que l'equip de govern encara no ha pagat part de les ajudes nominatives a les associacions de Vila-real.
Les ajudes nominatives són aquelles que des del dia primer que s'aprova el pressupost tenen un destinatari final, una associació, unes entitats que tenen els diners guardats des del primer dia de l'any. I les subvencions per a projectes, per a desenvolupaments de l'associació, doncs són aquelles que se convoquen tots els anys i que les diferents entitats de Vila-real que tenen uns projectes específics que ells consideren que poden ser ajudats, doncs entonces tots els anys és la convocatòria i els ajuden. En les primeres, que vos comentava, les ajudes nominatives, n'hi ha beneficiaris tots els anys com Creu Roja, com Càritas, com Sant Vicent de Paül, com l'Associació Espanyola contra el Càncer, últimament s'ha afegit Dones Mare, s'ha afegit a Fervil, la Fundació Primavera, la Fundació d'Alzheimer, totes aquestes associacions. Pues bé, la situació d'avui en dia que té l'Ajuntament del Villarreal és la següent. En octubre de l'any passat, en octubre del 2016, se van firmar els convenis per a que cobraren aquestes associacions. I en el 2017 se van firmar l'última setmana de desembre. El que fa que aquestes associacions, si en octubre ja se va reclamar en el seu moment per el Partit Popular perquè això se canviara i s'agilitzaren els pagos per part de l'Ajuntament a aquestes associacions i se va dir que se faria, pues resulta que en el 2017, en vez de firmar-se en octubre, se van firmar en l'última setmana de l'any. Entonces, això el que acarrea és un perjuït molt important a aquestes associacions que els fa treballar en deficiència.
Així mateix, pel que fa a les subvencions a les entitats socials, encara els deuen diners de 2015, 2016 i 2017, tal com assegurava la regidora Llop. Per tant, després d'exposar aquestes dades, Llop demanava que es modifique l'ordenança reguladora.
Pues aquestes subvencions encara se'ls deuen diners, no a totes, a part, diners del 2015. El 20% encara n'hi ha associacions que se'ls deuen diners del 2015. Encara se'ls deuen a totes el 20% de les subvencions del 2016 i del 2017 se deu absolutament tot. Entre altres coses, perquè les convocatòries que se fan tots els anys que eixien al redor de juny, enguany han eixit les del 17, han eixit publicades en el BOP el 2 de gener del 2018. Sí que s'ha pogut reformar l'ordenança reguladora per accelerar el pagament, perquè les crítiques i les necessitats de les associacions de veïns eren tal i van arribar a tal extrem que ho van ficar la voluntat política que tenien que ficar i, per supost, que se va arreglar. Per tant, si n'hi ha voluntat política, sí que se pot arreglar. Pues totes les associacions haurien de ser les mateixes, sempre i quan toquen directament a la societat civil i a les persones. O sea, això jo penso que hauria de ser el més important, hauria de ser el prioritari, el que se diu i se hauria de fer, perquè se diu, se plena la boca, però no se fa.
D'altra banda, el portaveu del Partit Socialista a Villarreal, Javier Serralbo, també ha comparegut en roda de premsa per a instar al govern d'Espanya que solucione el tema de les pensions.
De sindicats, per el tema de les pensions, de la revalorització anual que fa el govern d'Espanya. I nosaltres, com a grup socialista, volíem fer-li una demanda al govern d'Espanya i estar al govern d'Espanya a que acabi en aquesta situació. Com saben, per al 2018 el govern ha aprovat una pujada de les pensions del 0,25%, al igual que ha fet els últims 5 anys. I aquesta pujada ha provocat que la inflació, donat que la inflació del 2017 ha sigut de l'1,2, n'hi hagi una pèrdua de poder adquisitiu. Sumat al 2016, en el qual va haver un IPC de l'1,7% i també només va pujar i 0,25%, ha fet que en aquests dos últims anys la inflació en tota Espanya puja el 2,9%, però els pensionistes només hagi pujat la pensió el 0,5%. Per això és necessari que se recupere aquests 2,4% de pèrdua de poder adquisitiu de l'any 2016 i 2017 i que el govern reconsidere la pujada de les pensions i la faci efectiva quan més abans millor.
I ja per últim parlem del consistori Villarreal que inicia la selecció de 60 joves de fins a 30 anys que s'integraran al programa operatiu d'ocupació juvenil.
L'Ajuntament de Vila-real comença l'any amb 150 persones treballant a través de diferents plans d'ocupació, a les quals en els pròxims dies se sumaran els 60 joves d'entre 16 i 30 anys del programa operatiu d'ocupació juvenil, que en breu seran seleccionats per a participar en la iniciativa de formació remunerada i els 5 tècnics encarregats del projecte. D'aquesta manera, començaran l'any amb un total de 215 persones integrades a través de diferents plans com Tabalem, aturats de llarga durada o dirigits o el dirigit a majors de 45 anys, explicava el regidor d'Economia, Xavier Ochando. Els joves que encara no estiguen inscrits en el sistema de garantia juvenil són a temps d'inscriure's, ja que a mitjan de setmana vinent es realitzarà la selecció dels participants que començaran el projecte el mes de febrer amb una durada de 9 mesos. El programa Mix de Formació i Ocupació arriba a través del Fons Social Europeu. Està gestionat pel Ministeri de Treball i, tal com afirma Ochando, ajudarà els joves a aconseguir una nova oportunitat i integrar-se en el mercat laboral, especialment a la indústria 4.0, de manera que cal formar-se per a no quedar-se enrere.
La iniciativa compta amb un pressupost de 446.572 euros i es dirigeix a tres tipus de col·lectius: joves sense cap formació, 30 places, joves amb formació bàsica i mitjana, 20, i joves amb formació superior, que compta amb 10 places. L'objectiu, apunta l'edil, és cobrir les necessitats de formació i ocupació detectades per a cada col·lectiu. I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. 1:25, una pausa, de seguida obrim aquest espai de tendències amb Adamar Lluc.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisio Vila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
En Juanjo Jove están de rebajas, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Encuentra tus marcas favoritas con precios espectaculares. Juanjo Jove, calle Mayor 4 de Vila-real.
No escuches, no opines, no hagas eso, no seas así, no grites, no te rías, no te diviertas. ¿Aún deciden otros por ti? Kia Rio desde 9.700 euros. Ahora tú decides. Financiado con Banco CTLM SAU hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
I was scared of tennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations.
I avui et presentem a Adamar Lluc, la fashion blogger, que ve a parlar-nos de tendències. Però que ens explique ella quin tipus de tendències. Adamar, bon dia.
Hola, Núria, bon dia. Sí, exactament, vaig a parlar de tendències estranyes que es van posar de moda el passat any 2017. Però, bueno, ara vos comentaré perquè n'hi ha algunes que us sorprenen un poc i me dona por de quines seran aleshores les tendències que tindrem en el 2018. Ja veurem.
Perquè n'hi hauran que se repetiran, no? Imagine, de les que ens vas a comentar avui.
Sí, pot ser que algunes es repetisquen, però si neixen de noves, això me fa por de com seran. Si
sí,
les del
pitjor,
2017
no?
Han sigut aixina.
Bueno, va, pues arranquem. Comencem a parlar d'aquestes tendències rares, diferents, uh-huh, estranyes, creatives, no? Del 2017.
Sí. Molt bé. Si quan pensaven que ja ho havien vist tot, resulta que en internet, en Instagram, van eixir molts hashtags en les xarxes socials que la gent anava seguint-los i anava posant fotografies. Clar que, per supost, la roba està, la moda, la roba, el maquillatge està per arriscar, jugar i sobretot per a divertir-nos. Però bé, ara després al final me diu si has portat alguna d'aquestes tendències.
Vinga, va, jo no soc molt atrevida, però bueno.
Molt bé, te comente. La primera seria els llavis lollipop. Val?
Això pues
comente. Consisteix en pintar-te els llavis, generalment jo ho he vist en tonalitats roges. com si t'hagués menjat un xupa-xups i t'agradeix amorrandes per fora dels llavis.
Ui.
O sigui, sí, el contorn dels llavis
eixit,
brut.
No?
Dime.
Que pareixerà que te n'hagis eixit.
Sí, exactament, és per fora, i si n'ha difuminat per fora de lo que seria la ratlla dels llavis.
Doncs això ha sigut tendència en 2017.
Això ha sigut tendència. Moltes marques de productes de bellesa van promocionar en les seues webs i en Instagram pintallavis i tal d'aquesta manera. Es va posar de moda fins i tot en la Paris Fashion Week del mes de març de 2017. Es va veure inclús això dalt de les passarel·les.
Ah, bé. Doncs algú ho haurà portat, segur.
Sí, segur. Molt bé, ara la segona. Cuidao que esta també mos porta tela. Són les selles en totes les seues formes. A veure, això vol dir, en les selles en la tota seua esplendor, i és que a part de les normaletes, són de tipus en espels, cabadal i cabavais. Aquestes són les més normaletes que he pogut trobar. Què passa? Per un altre costat també s'han vist celles en forma d'ones de mar, ondulades, molt ben pintades i perfilades, però amb ondulacions.
Però
això a mi ja m'ha deixat de pedra.
A la mar són celles naturals o són d'aquestes que són pintades, que se lleven tota la cella i se la pinten?
No, són pintadetes. A lo millor tenen pocs pèls i se les pinten.
Ah.
Sí, perquè en cella natural imagina que és molt difícil de fer.
Clar. Se podria, però... millor, però...
Ah, sí, pot ser. Ara vos contaré la guinda del pastel. I és que han sigut les selles nadalenques. Vos preguntareu, això què és? Pues vos ho conte. Són col·locar-se dos estrelles a la zona de l'entrecella i els pèls tindre'ls decorats amb xicotetes boles, com si foren dos arbres de Nadal. Són bats. Te pots creure?
No sé això qui ho haurà portat, però... sempre n'hi ha algú.
Sí, sí. Si ho busqueu per internet, segur que trobeu moltes fotografies. Però sí, sí, veure per a creure.
Sí, això no crec que continuï sent tendència, no?, en 2018.
Esperem que no.
Què més tenim que ha sigut tendència?
Aquesta pròxima que ara vos comentaré sí que la veig més normaleta. I és que aquells xics o xiques que no tenen pigues en la cara se les han pintat. Aixina que, bé, depèn de com te les pintes, poden quedar més o menys natural, però jo sí que l'he vista més discreteta, amb tonet marronet i pintades de forma xicoteta.
I per a què te pintes pigues?
Ah, perquè se suposa que si tens piguetes és per a tindre aixina un look més de xiquet, més de xiqueta. Imagina que aniran per ahí els tirs. Per a crear-te looks anyinyados, que se diu.
Ah, molt bé, bueno... No està mal, cadascú està ja bé. És lliure.
Sí, sí, bé, també he vist que algunes persones se ho han pintat, s'han pintat les pigues metal·litzades, però sobretot per lo que he comentat abans, per pujar-les a internet, a Instagram. Com a que quedessin amb més xic, més... Bueno, un poc més també estrafalari.
Sí, sí, més modernet, podem dir.
Sí, molt bé. Vale, la quarta moda. Cuidao que de segur que aquesta també vos deixa bocabadats com la segona. Me creieu si vos dic que existeixen extensions de pèl per al nas?
Uf, en això vaig veure una foto.
Ai, pues, per a llevar la cota.
Horrible.
Sí, perquè horrible i incòmoda, perquè realment no sé com pot respirar la gent si es posa extensions al nas.
I per a què se fiquen extensions al nas? Perquè consideren que és més estètic? Més estètic no és.
No tinc ni idea. Jo crec que pot ser una crítica a les extensions de pestanyes, per exemple, però no ho entenc. és divertit.
Però busqueu la foto perquè és curiós.
Sí, sí, busqueu la foto. A lo millor també pot ser o part d'una broma. No sé, això no te desperdici. I, per exemple, parlant també de pèls, s'han vist les ungles peludes, al més estil Home Job o Chihuahua.
Ah, i això en què? Un pèl artificial, evidentment.
Sí, pèl artificial apegat en pegamin, però, clar, jo dic, A veure, avantatges. Quin avantatge pot tindre? No passar desapercebut. Però, clar, d'inconvenients en trobem molts més, perquè, per exemple, és difícil de llevar-te les mans. Mm. Has de tindre compte quan busques alguna cosa en el bolso.
Claro.
Se te pot enganxar en qualsevol, no sé, en qualsevol lloc.
És poc higiènic,
no? Per desgràcia, tallar-te un dit, sí. Poc higiènic, també, molt bé. Claro.
Però bé, com diem, per a gustos colors, si algú li ha vellit ficar-se pèl a les ungles, pues,
que se ho fique,
ha sigut
clar.
Tendència en 2017.
Molt bé. També va néixer aquest any passat una mascarilla de bombolles.
Ah?
Sí, sabem que cuidar-se la cara no és cap secret, però aquest fenomen va ser originat a Corea i va triomfar també a les xarxes socials perquè té la funció de limpiar, nutrir i hidratar la pell de la cara. Aleshores, vos conto el mecanisme d'aquesta mascarilla. Com està fabricada amb aigua carbonatada, l'ingredient principal aporta oxigen a la cara. Però, clar, quan el producte s'aplica sobre la pell, es noten cigolletes i a continuació passa de ser una mascarilla simple a créixer com espuma, com el gel o el xampú.
Molt bé. Sí. I això pues, què fa? Oxigena?
Sí, oxigena la cara i també se suposa que limpia e hidrata.
Però en teoria ho venen?
Sí, se ven per internet.
Molt bé.
I és originari de Corea. Ja saps que totes les tècniques coreanes, pel que fa al cuidar
de la
Sí, de la pell i de la cara, allí són tendència top.
Bueno, pues aquesta no és mala, aquesta tendència. Aquesta, sí. Podem dir que si és saludable per a la pell, pues
sí,
bona idea.
Aquesta no està mal. Molt bé, a veure, la sexta. Ha sigut fer-se metges en el cabell amb tonalitats pastel. Sí. Clar, què passa? Que estropea el cabell perquè si eres morena t'has de decolorar i després aplicar el color, ficar-li matisos, aleshores és negatiu per al pèl. Però, clar, si eres rosa o rúbia, el procés és més senzill. D'una altra part, el que podem fer per a no tenyir-nos permanentment el cabell amb aquests tons, aquestes tonalitats, el que pots fer és comprar-te sprays de colors, que també es van posar de moda en el 2017. I què passa? Que soles amb dos llavades pot desaparèixer del cabell i és més sa.
Si tens el capritxo, no? De fer-te alguna coseta, però de forma esporàdica, pues te compres
clar,
l'espai.
Molt bé. Eixa solució jo la veig millor que una cosa permanent.
Molt bé. Doncs ja ho saps. Si vols canviar el color del cabell, pues també és una bona opció.
Sí.
Si vols que siga llevant alguna cosa així, no? Perquè si ja vols que te dure a la peluqueria, clar.
Algun dissabte, alguna festa, clar. Sí, està bé. Després, una altra tendència capilar és, per exemple, fer-te dos topos al cap, en la part superior, i en la zona de la ratlla posar-te purpurina d'uns 2 o 3 dits d'amplària.
I la purpurina no se'n va en 2 setmanes, eh?
Clar, què passa? Jo pensé que tan és difícil ficar-te la purpurina com llevar-la. I també pot ser incòmode perquè si et rasques te pots embrutar la mà.
Clar.
I ja si tens les ungles peludes ja ni te comptes. Entonces ja...
Ahí ja se complica tot, no pot ser.
Se mos complica l'assumpte.
Bueno, no és mala la idea dels dos topets i la purpurina, pues no sé què dir-te. No sé lo bo que serà o lo difícil que serà de llevar.
Ai, jo no ho he provat, però tampoc crec que ho provi. No estic molt segura d'això.
Més tendències tenim que hagin, bueno, que en 2017 s'hagin notat, hagin sigut notables?
Doncs me falta només una. I és que l'última tendència, si vols dir que són bombolles per al bany, és una cosa normal, veritat?
Sí.
Però què passa? Que s'han venut moltíssimes amb olor a pollastre fregit, el típic del KFC.
Què dius? A fregitó?
Jo no ho entenc. A mi no me faria gràcia fer olor a nugget fregit, la veritat. No sé qui es pot relaxar amb aquest olor, però bé, han sigut un gran èxit en ventes.
Bueno... Pues que li avellisca dutxar-se en olor a pollastre fregit, que sàpiga que és tendència.
Sí, sí, pot fer-ho.
Doncs molt bé, Adamar. Algunes d'aquestes penses que continuaran per al 2018?
Sí, jo crec, per exemple, les metges o els cabells pastel sí que podrien continuar. I la purpurina en el cabell també.
I alguna que en 2018 ja estigui començant a despuntar? Alguna nova?
Encara no sabria dir-te, m'ho he d'estudiar.
Encara és pront, duem no res
sí,
de 7 dies.
Sí, encara és prontet.
Doncs molt sí,
però
bé.
Però també vos les portaré, les tendències del 2018. Han de ser curioses, com a menys.
Pues sí, i tant que sí. Doncs, Adamar, moltíssimes gràcies per tota aquesta nova informació, per tot el que ens descobrisses de tendències de 2017. Proven alguna, eh?
Jo te contaré.
Adeu.
Adeu.
Entre Amis de Comunitats defendemos tus intereses, ya que son los nuestros. Apostamos por la confianza, el compromiso, la seriedad y la verdad. Confía en Amis de Comunitats, en calle Ausias Mar, número 16, teléfono 964-53-63-63. Síguenos en Facebook y encuentra respuestas a tus dudas.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com és habitual, una vegada al mes ens arriba una nova sessió, una nova conferència dins del cicle Conferències Blanques a la UNED de Vila-real. En aquesta ocasió, aquesta vesprada, la sessió versarà respecte a l'adolescència i la violència, una sessió que estarà a càrrec de Ricardo Fandiño, i és psicòleg clínic i president de l'Associació per a la Salut Emocional en la Infantesa i l'Adolescència. I el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de una conferencia en la que se abordará un asunto que suponemos preocupa mucho, como es la violencia entre los adolescentes, porque suponemos que hay, por desgracia, de demasiados tipos.
Sí. Bueno, en todo caso, lo que podemos afirmar es que es una problemática que cada vez está más visibilizada, ¿verdad? Cada vez hay más casos denunciados de violencia filioparental, por ejemplo, o hay datos de un aumento de la violencia de género entre los adolescentes, el acoso escolar, que se ha convertido en una preocupación social importante. Y bueno, cuando hablamos de violencia, no solo hablamos de violencia hacia los otros, ¿no?, sino también a veces violencia autoinfringida. Y hay un dato muy importante a tener en cuenta, que el suicidio adolescente es la principal causa de muerte entre los jóvenes europeos. Con lo cual, sí, estamos hablando de un tema que da mucho de sí.
En este caso, comentabas pues alguna de la casuística que se puede dar, pero nos gustaría saber si hay algún patrón en cuanto a factores que pueden determinar que un joven sea más violento que otro.
Bueno, evidentemente, la violencia en la adolescencia no es algo que surja así de una forma espontánea, sino que hay factores que podemos detectar antes. Generalmente, cuando estamos hablando de adolescentes violentos, estamos hablando de adolescentes con una problemática emocional de fondo, con una autoestima baja, con una percepción de sí mismos, digamos, un tanto alterada, y que realmente como una formación, digamos, reactiva a esos sentimientos depresivos que tienen, reaccionan con violencia. Si son chicos que además tienen dificultades en la empatía, en lo que tiene que ver con el reconocimiento del otro, el riesgo es más alto, sí.
Que suponemos que es un poco obligación de todos los ámbitos, ¿no?, relacionados con los jóvenes, intentar que vivan, ¿no?, de manera sana su adolescencia, su infancia, y que no giren hacia la violencia.
Sí, claro que sí. Claro que es un tema en el que, digamos, todos los adultos estamos implicados. Esto es muy importante verlo así, esto que me preguntas, ¿no? Uh-huh. A veces tenemos la percepción de que el problema de los adolescentes, la problemática de los adolescentes, la violencia de los adolescentes, es una cuestión de los adolescentes, sin llegar a entender que realmente quizá lo que está pasando en la adolescencia contemporánea es que hay mucha carencia de la presencia de los adultos. Te pongo un ejemplo. Sí. Mucha de la problemática de violencia en la adolescencia se está resolviendo en contexto judicial, a través de denuncias y a través de la intervención de los juzgados de menores. Mucha problemática que antes a lo mejor se resolvía pues en los colegios, a través de los consejos escolares, a través de la autoridad de los profesores, a través de la autoridad de los adultos. O te pongo otro ejemplo, cada vez parece más difícil que los adultos le puedan llamar la atención a los chicos en la calle si ven que están haciendo algo inconveniente, que puedan ponerse en peligro ellos mismos o los demás. Cada vez parece más difícil eso. Entonces sí que hay como una cierta, digamos, dimisión del adulto de su función de adulto ante los adolescentes, y esto es fundamental.
Aunque quizá hay casos en los que los menores ya saben que pueden jugar con cierto margen, ¿no? También porque en algunos casos la normativa los ampara y pueden amenazar, ¿no? Ojo, que si me pegas, te llevo a la policía y me harán caso a mí. No sabemos si os habéis encontrado, ¿no? En este caso, como experto, con casos así, ¿no? De jóvenes que ya se la saben, no sabemos si todas o al menos algunas, y van incluso amenazando, ¿no? Para salirse con la suya.
Bueno, pero la ley los ampara y está bien que los ampare y que los proteja. Al fin y al cabo son menores, pero los ampara en lo que los ampara. Lo que yo creo que se rompe a veces es la alianza entre adultos. ¿Cómo decirte? Hay ocasiones, por ejemplo, en el que un chico que está siendo reprendido por sus profesores en el colegio, que ellos están poniendo de manifiesto pues que ven que está teniendo unas actitudes inconvenientes, que molesta a sus compañeros o que es retador con los profesores. Esto se pone en conocimiento de los padres y a lo mejor la reacción de los padres no siempre es validar el posicionamiento adulto del profesor. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, digamos que sí, los adolescentes encuentran las grietas que encuentran, ya se las saben todas, como tú dices, pero también, pues, digamos, porque los adultos, como te decía antes, a veces como dimitimos un tanto de esa posición de adultos y de esa posición, digamos, de diferencia generacional que es necesaria para que ellos después precisamente quieran adquirir esa condición de adultos.
También, Ricardo, nos gustaría volver sobre un aspecto que has comentado antes, ¿no? Que quizá ahora se visibiliza más, es más normal, ¿no?, escuchar casos de violencia entre jóvenes, has comentado, ¿no?, de género, en clase, autolesiones. Sí. ¿El hecho de visibilizar puede hacer efecto llamada o es bueno también que se ponga en la palestra y se vea que realmente es un problema que puede ir a más?
Bien. Depende de cómo se visibilice. Porque la violencia, como todo, podemos darle un tratamiento serio, profesional, un poco los términos que lo estamos hablando ahora, pero también podemos darle un tratamiento un tanto espectacularizante. Entonces, sí que es verdad que a veces se visibilizan excesivamente conductas violentas de los adolescentes sin entrar demasiado en el fondo de la cuestión, sino solamente la conducta como la conducta, incluso dándole unas ciertas connotaciones de protagonista al joven violento. Sí. Como quiera que eso tiene una cierta aceptación social entre los propios jóvenes, a veces sí que hay un efecto llamada. Pero yo no creo que sea tanto un problema de visibilización, sino del tratamiento que se le da a esa visibilización.
Y que también serían los medios, ¿no?, los que tendrían que hacer un poco de autocrítica a la hora de abordar estos asuntos.
Sí, yo creo que en general todos, ¿eh? Creo que los medios, creo que los padres, la parte que les toca, creo que también las administraciones, creo que todas las instancias educativas. Es una problemática social en general que de alguna forma nos atraviesa a todos. Yo creo que de alguna forma hemos perdido la perspectiva de lo que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una etapa de tránsito entre la infancia y la vida adulta. Se trata de que los adolescentes se conviertan en adultos. En estos momentos la vivencia de la adolescencia es otra. La adolescencia genera demasiada deseabilidad social. Pareciera que fuéramos más los adultos los que deseáramos ser como los adolescentes y no tanto los adolescentes como los adultos. Y eso al final se paga en determinados tipos de conductas y de comportamientos.
No sabemos si unas conductas y unos comportamientos que, debido a las nuevas tecnologías, se han visto auspiciados, ¿no? En este caso, las conductas que podrían considerarse socialmente negativas o incorrectas.
Sí, la característica de las nuevas tecnologías, bueno, son varias. Una de ellas es que son muy potentes. El uso de las redes sociales es muy potente, es muy fuerte. Ha llegado de una forma además muy abrupta. No hace tanto, hace 10 años, el uso de las redes sociales no lo teníamos. Y ahora parece que sea un elemento central de nuestras vidas. En el caso de los adolescentes es un elemento central a nivel relacional. Entonces, digamos que yo creo que no ha podido educarse lo suficiente el uso de esa herramienta, de ese mecanismo comunicacional. Eso por un lado. Y por otro lado, las redes sociales lo que permiten es relacionarnos desde la máscara, no tanto desde la persona, sobre todo desde la apariencia de sí. Entonces, es fácil esconderse a través de una red social, tanto para lo malo como para lo bueno. Para lo bueno también, porque se tiende a dar una imagen positiva de uno en las redes sociales, pero para lo malo también. Las redes sociales se utilizan en ese sentido. Por ejemplo, eso se ha notado mucho en el acoso escolar. El acoso escolar le llamamos escolar porque de alguna forma tiene su germen en la escuela, pero actualmente tiene continuidad a través de las redes sociales o puede tenerlo todo un día fuera del ámbito de la escuela, con lo cual el joven acosado no está a salvo mientras tenga un móvil a su mano.
Claro, y es complicado, suponemos, ¿no? Si en el ámbito dentro de las aulas quizá los profesores podrían más o menos controlar, después se va, ¿no? Es imposible que tanto los padres o tutores como los profesores puedan estar totalmente pendientes de las 24 horas, ¿no? De qué se mueve, y que seguramente tampoco tendrían fácil acceso a todas las redes de los jóvenes.
Claro, sí, sí. Y además porque incluso sucede que las redes sociales que utilizan los jóvenes son diferentes de las que utilizamos los adultos, ¿no? Es cierto que es difícil controlar, pero bueno, yo insisto en que hay que poner mucho trabajo, mucho esfuerzo en lo educacional, en todo este proceso, en que todo el uso de las redes sociales, bueno, es un instrumento de comunicación, es un instrumento de comunicación muy, muy potente, de que de alguna forma todos nos beneficiamos. Pero todo eso hay que educarlo, todo eso hay que educarlo. También requiere de unas normas de uso, también requiere de saber de unos peligros, y eso por ahora se está haciendo poco. Se está haciendo poco, entre otras cosas, porque va demasiado rápido.
Aquí quizá faltarían algunos límites, pero a los adultos muchas veces se les escapa, ¿no? Con el resto de obligaciones, quizá prestar más atención, como decías, en esta desvinculación que está existiendo.
Sí, bueno, yo también insistiría en esto, en que, bueno, yo creo que tenemos que tomar conciencia poco a poco de que la educación de los jóvenes es algo que corresponde en primera instancia a los padres, pero no solo los padres, sino que la educación de los jóvenes es una cuestión de los adultos. Entonces, claro, esperar que los padres permanentemente puedan estar estableciendo límites y controlando a los hijos es muy complejo, pero yo creo que se debe delegar en los adultos responsables que esto fuera así. En tiempo será así. Si uno estaba en la calle jugando, le daba un balonazo a una farola, venía un adulto, cualquier adulto, llamaba la atención, y eso era suficiente normalmente para que los jóvenes dejaran esa actitud. No hacía falta llamar a la policía, bastaba con la presencia de un adulto.
Comentas e incides en la importancia de la educación, pero ¿cómo se deberían criar a los jóvenes para que pues no se sientan solos, ¿no? Que has comentado que puede ser uno de los factores, que no tengan esta baja autoestima que sí. Los lleve, ¿no? a caer en la violencia.
Yo creo que la educación... Yo, Yo te diría que tiene que ser tranquila, tiene que ser constante, tiene que ser comprometida y tiene que ser colectiva. Tranquila porque en la educación a veces conviene no apurarse demasiado. Vivimos demasiado en una sensación de rendimiento, de medir, de que los chicos tienen que cumplir determinadas expectativas en determinados momentos. Y el crecimiento y la evolución de los chicos es variable. Y luego, constante y comprometida también, porque yo creo que tenemos que entender que a los chicos los estamos educando permanentemente. No educamos a un hijo cuando decimos, bueno, ahora voy a dedicarme un rato a educar a mi hijo, sino que educamos a nuestros hijos en la relación. Y en relación siempre estamos con ellos. Incluso cuando no estamos con ellos, en nuestras ausencias y en el sentido que le damos a nuestras ausencias, estamos en relación. Si no estamos con nuestros hijos porque estamos trabajando, por ejemplo, pues tenemos que explicarles que estamos trabajando, tenemos que explicarles la importancia del trabajo, podemos explicarle a qué nos dedicamos, podemos explicarle qué es lo que hacemos, qué importancia tiene eso para nosotros, qué importancia tiene eso para ellos. Bueno, requiere mucha dedicación, ¿no? Y luego también lo que te decía de que la educación tiene que ser colectiva. La educación tiene que ser, tiene que corresponder a toda la sociedad.
Sí, que es un trabajo colectivo importante que se tiene que hacer, porque no sabemos si realmente se puede hablar de un problema social en cuanto a adolescentes violentos o son casos más o menos aislados, ¿no? Porque quizá muchas veces se da la alarma y parece que se generaliza quizá en exceso. No sabemos si realmente es en exceso o son datos reales.
Bueno, a ver. Por ejemplo, en cuanto a actos violentos, hay datos de los que sí tenemos información real y datos de los que no. Entonces, por ejemplo, sí sabemos que hay más casos de violencia de género porque hay más denuncias y porque todas las informaciones que vienen de los estudios gubernamentales nos indican que la percepción de los jóvenes es así. Hay un dato que a mí me parece incontestable y que está en relación con lo anterior, y es que en los últimos 10 años las consultas en centros de salud mental infanto-juvenil han aumentado hasta un 120%. Esto es el doble y un poco más. Sí. La violencia filioparental ha crecido. Bueno, ahí podríamos discutir si es que ahora se denuncia más o es que se dan más casos, pero en todo caso esa es una realidad que está ahí. Evidentemente esto no afecta a todos los chicos, o no afecta a todos los chicos por igual, y no supone el decir que todos los adolescentes son conflictivos, problemáticos, y haya que huir desesperadamente de ellos, ¿no? Porque no se trata de eso, sino precisamente de todo lo contrario. Pero yo creo que sí podemos afirmar que en el momento social que vivimos la problemática adolescente es más alta.
Y sí que ya por último, porque tampoco queremos desvelar mucho contenido, ¿no? Porque esta tarde la gente tendrá ocasión, suponemos, también de hacer sus cuestiones, aparte de la sesión que imparta. ¿Hay algunos elementos que puedan alertar de que un adolescente, que un joven, se está yendo hacia el camino de la violencia para poder o intentar atajarlo a tiempo y reconducirlo?
A ver, sí que hay elementos. Los adolescentes, y tenemos que pensar siempre en la etapa previa a la adolescencia, vamos a decir así, la adolescencia hay que prepararla. A la adolescencia el adolescente tiene que llegar preparado. Y tiene que llegar preparado sobre todo con dos elementos. Con aceptar la frustración, aceptar que todo no puede ser, aceptar que no puede conseguir todo lo que él quiere, ni va a llegar a ser todo lo que se proponga, ni que las cosas le van a costar un determinado esfuerzo. La empatía, que es lo que tiene que ver con el respeto y el tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y luego el control de la agresividad. No es que la agresividad sea en permanencia mala, Es decir, hay reacciones agresivas que entran dentro de lo lógico, de lo saludable, pero cuando la agresividad ya está implicando un daño al otro, es cuando realmente el joven tiene que saber que ese es un límite que no puede traspasar. Entonces, lo que sería un niño poco empático, un niño con un pobre control de la ira y un niño con baja tolerancia a la frustración, nos indicarían que hay más riesgo de que se puedan dar conductas violentas.
Pues Ricardo, si le parece, como no le queremos robar ya más tiempo, con estas pautas, ¿no?, con estas características nos quedamos y esperemos que la gente que esté interesada pueda descubrir mucho más acerca de este tema en la sesión de esta tarde, ya que suponemos que dará para un poco más o para bastante más.
Sí, yo espero que sí. Espero que dé para mucho más, claro que sí.
Pues que vaya muy bien, recordemos, es esta tarde en la UNED a las 7. Ricardo Fandiño, muchísimas gracias por atendernos y un placer descubrir un poco más de este mundo. Gracias.
Gracias.
¿Te imaginas un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía, cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Han llegado, ya están dentro los infinitos seres que me llenan. Siempre encuentran las fisuras para entrar directamente al hueso y robar el secreto
de... Un minut passa de les dues en punt de la vesprada, deixem ja pas a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Idiota. No valdrá la pena. Han vuelto a enredar los hilos, ya no llega sangre a la cabeza. Tiran fuerte, no me dejan respirar, mordiendo las uniones que sujetan la estructura de mis piezas. Sé que no se rendirán. Idiota, no te saldrán las cuentas. Si he pensado que será mejor adelantarme y atacar, o dejar que mueran solos, ¿cómo haré para no volverme loco? Olvidaré lo que aprendí en aquella casa. Y de tanto contar conté con terminar las vidas que me quedan, disparando cada vez más lejos. Sigo pensando que será mejor adelantarme y atacar, o dejaré que mueran solos. ¿Cómo haré para no volverme loco? Olvidaré lo que aprendí en aquel
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que...